Doctor Santiago Niño Becerra, bon dia.
Què tal, bon dia?
Com estàs?
Bé, bé.
A veure...
Una mica cansat, però bé.
Cansat de què?
Oh, moltes coses, moltes coses.
Ets hiperactiu, eh?
Sí.
I tenim un altre llibre sota el braç, un altre llibre que és El Crash, tercera fase. De fet, el doctor Santiago Niño Becerra, ho recordareu, va preveure la crisi del 2018 i ara ens porta un llibre sota el braç que diu que ve una altra crisi.
Sí, a veure, no és que vingui una altra crisi. De fet, és la tercera fase de la crisi que va començar el 2007. És a dir, ara, per fer un símil, amb la Gran Depressió dels anys 30, estaríem al 1937. És a dir, amb aquella crisi, quan va arribar l'any 36, aproximadament, 36-37, es va dir, bueno, ja s'ha acabat això, ja hem superat tots els problemes, etc. I l'any 37 es va veure que no, i va venir una altra davallada fortíssima, amb la Segona Guerra Mundial, ara no hi haurà cap guerra, i fins a l'any 47. Uh-huh. De fet, ara estem en una situació semblant. És a dir, hem tingut uns anys des de l'any 2012 que el Banc Central Europeu, el Banc del Japó, la Reserva Federal, etc., han injectat quantitats brutals de diners al sistema econòmic. Només hem de pensar que de deute pública espanyola, el Banc Central Europeu té 250.000 milions d'euros i de deute privada 35.000 milions. I aquesta via s'ha esgotat. S'ha esgotat i ara s'ha de fer una sèrie de neteges, una sèrie d'adaptacions, etc. I aquests seran aquests anys de tercera fase de crisi que durarà, jo penso, que fins al 2023-24.
Sí, de fet, el llibre parles fins al 2023. Reprodueixes sí. Un diàleg al llibre que m'agrada molt. De fet, és un diàleg de Book of Eli, que diu
sí.
Tirábamos cosas por las que ahora la gente mataría. En serio, sí. És a dir, és allò de que aquesta generació no viurà com els seus pares, no? Segurament en l'abundància que ho van fer o valorant o amb unes facilitats que havien tingut els nostres pares.
Sí, això està clar. És a dir, el missatge de que els fills no viuran com els pares és algo que ja fa uns 3-4 anys que el Departament de Treball dels Estats Units va demostrar a partir d'un estudi que va fer. És a dir, aquests anys passats, a base de crèdit, bàsicament a base de crèdit, s'ha de tenir en compte que el salari real a Espanya en els 10 anys anteriors ha crescut molt poc, ha sigut a base tot de crèdit. És a dir, s'ha viscut molt bé, és a dir, molt per sobre dels ingressos que la gent, ingressos mitjos parlo, que la persona mitja rebia. Això s'ha acabat. Això, amb aquesta situació, hem d'afegir que el factor treball cada vegada té menys importància. És a dir, una de les coses que veurem en aquests propers anys és una substitució de treball per tecnologia brutal. Això crearà, no, jo penso que no més atur, però sí més subempleo. És a dir, molt treball a temps parcial, moltíssim treball a temps parcial i molt contracte per obra i servei amb diferents cares. No? Clar, això tindrà un impacte en la recaptació fiscal, tindrà un impacte en la recaptació de la Seguretat Social, tindrà un impacte en la capacitat de consum, etc. No? Llavors, evidentment, els propers anys, aquesta alegria que s'ha viscut els anys passats, no, impossible ballar.
Realment, el panorama que fa el Santiago Niño Becerra, com és habitual, sempre és desolador. Tu parles, com molts economistes, crec que no només t'ho he sentit a tu, d'una economia dopada. Dius la idea de les amfetamines. Què vol dir això exactament i quines conseqüències tenen aquestes amfetamines per l'economia? Què són les amfetamines en l'economia?
Bueno, les amfetamines és el que deia abans, les injeccions aquestes de diners pràcticament gratis, no, pràcticament gratis, no gratis, perquè els tipus d'interès reals són negatius, que hem estat visquent a tot Europa. El que passa és que una injecció d'aquesta mena a Dinamarca no té, o a França, no té el mateix impacte que a Espanya. Per què? Perquè l'economia holandesa, per exemple, és molt més sòlida que l'economia espanyola. És a dir, a Holanda han anat bé aquestes injeccions, sí. El que passa és que el basament de l'economia holandesa és un basament sòlid. El basament de l'economia espanyola no ho és, en termes generals, amb la qual aquests diners, aquestes amfetamines, han servit per estimular, però sense tenir una sèrie de conseqüències positives. Amb la qual cosa, clar, quan s'aturi aquestes injeccions d'amfetamines, el que passarà és que, en general, es patirà, però a països com Espanya, com a Portugal, com a Itàlia, com a Grècia, etc etc, inclús França, patirà moltíssim.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, conversant amb el doctor Santiago Niño Becerra, publicat nou llibre, El Crash Tercera Fase, un llibre també força apocalíptic, tot sigui dit. Parlant de bombolles i de bombolles immobiliàries, aquest país en té doncs bon coneixement. No sé si ara és un bon moment, doctor, per comprar-se un pis. És una pregunta que de tant en tant, quan parlem, t'intento fer, perquè evidentment el mercat està com està, i quan dic que està com està vull dir que puja.
Bueno, a veure, si el que em digués és, si la pregunta fos comprar un edifici al Passeig de Gràcia, què tal? Jo li diria, sense dubtar-ho, ara bé, comprar un pis no sé on depèn de moltes coses. A veure, hem estat, en aquests darrers anys, hem estat visquent el que jo dic una bombolla selectiva. És a dir, la gran diferència entre aquest increment de preus que hem viscut en els anys passats, amb l'increment de preus de la vivenda que vam tenir entre el 2001 i el 2007, és que entre el 2001 i el 2007 l'increment de preus va ser absolutament generalitzat. És a dir, a Àvila els preus van pujar, els preus de la vivenda van pujar i molt, i avui dia a Àvila els preus de la vivenda no només no estan pujant, sinó que estan baixant. És a dir, aquesta és una bombolla molt selectiva. Inclús, en termes proporcionals, a les grans ciutats no està afectant d'igual manera en els diferents barris. El preu, això és un tema. El segon tema és que el preu de la vivenda, l'increment del preu de la vivenda ja s'està llentint, és a dir, el creixement està sent menys proporcional. Una situació semblant a la que va passar l'any 2006. Entitats com el Fons Monetari Internacional ja han dit que ojo amb el preu de la vivenda, perquè s'està arribant a valors que estan molt per damunt del valor real. És a dir, per això deia, un edifici, el Passeig de Gràcia sí, una vivenda no sé on, cuidado.
T'ho dic perquè a vegades hi ha gent que fa la reflexió. Els preus del lloguer estan com estan, és impossible fer front al lloguer que em demanen, aleshores, estan, per tant, m'hipoteco a 40-45 anys si fa falta i pago una mensualitat més baixa del que em costaria un lloguer, amb el que suposa, però, demanar un crèdit immens.
El jovent, és que ha arribat a un punt en què un jovent, no parlo de un jovent, no pot pagar pràcticament cap lloguer. És a dir, són legió la quantitat de joves que estan compartint vivenda perquè no poden llogar una vivenda en solitari. Llavors, clar, aquí es junten dues coses. El preu del lloguer, que jo crec que ha arribat a o està arribant a un sostre, sincerament. No parlo, evidentment, de vivendes exclusives o vivendes especials. I, en segon lloc, uns ingressos via salari que estan pràcticament estancats en termes reals. I els dels joves, pues, ja ni te cuento, no? Llavors, per pura lògica, el lloguer és impossible que continuï pujant a les tasses que està posant.
España va bien. Va bien. Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien.
Haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial.
El Crash Tercera Fase, que avui comentem amb Santiago Niño Becerra, no és una novel·la negra, però de fet hi ha algunes pàgines que fan por. Ara recordaré una sèrie de frases. España va bien, España va más que bien, España es un país de éxito, en 2010 vamos a superar ligeramente a Alemania en renta per cápita, les vamos a coger... I la que ja ve el calfred directament a l'esquena, estamos en la Champions League de les economies mundiales. Què passa amb Espanya i l'economia i amb aquesta voluntat de voler ser més del que realment som?
Bueno, aquestes frases que has comentat, clar, són unes frases dites per un polític.
Sí, les recordem dites... totes. A veure, l'Espanya havia anat més d'Aznar i la Champions League que és de Zapatero, ara el sentíem.
Sí. Vull dir que... És a dir, el gran problema que han tingut els polítics a Espanya és que o bé no sabien d'economia o bé no interessava o no volien sentir a gent que sabessin d'economia. És a dir, recordem que la primera vegada que el senyor Pedro Solbes, quan era ministre d'Economia, va utilitzar la paraula crisi va ser en una entrevista que li va fer al País el dia i es va publicar el dia 17 de gener del 2010. És a dir, quan ja... tothom parlava de la crisi, és a dir, llavors, què problema? La pregunta és molt interessant, és a dir, quin problema té l'economia espanyola? L'economia espanyola és una economia que és molt feble, és a dir, ens han fet creure que, pues això, no? Que Espanya hi va bien, etcètera, quan la realitat és que, si repassem la història d'Espanya dels darrers 75 anys, sempre que ha hagut un boom econòmic ha estat vinculat al Mao.
Construcció, sí, vegada... sí, està clar.
Perdó?
Construcció, no, sí, sí.
Exacte, sí, sí. I a la vegada, darrerament s'ha afegit el turisme, no? Clar, això per una banda. Per una altra banda, l'economia espanyola és una economia que està totalment fraccionada, és a dir, hi ha zones que sí i hi ha zones que no, és a dir, hi ha zones que tenen possibilitats, hi ha zones que tiren, hi ha zones que tu pots invertir i pots tenir un retorn d'aquesta inversió, etc, hi ha zones que no, és a dir, és una economia molt desequilibrada i molt sesgada. No és una economia uniforme. Tornant a l'exemple d'Holanda, Holanda és un país que té una economia molt homogènia. Llavors, clar, quan a Espanya hi ha booms de la construcció, hi ha booms tipus d'aquestes injeccions d'han fetes, etc, es genera una eufòria que és falsa, totalment falsa, i que fa que els polítics diguin coses, creen coses, posin en marxa coses que, evidentment, no es correspon a la realitat. Jo estic esperant que algun dia un historiador faci una relació de les obres que s'han fet a Espanya a partir de l'any 2000 fins a l'actualitat, que no han servit absolutament per res. Parlo d'obra pública, tant estatal com autonòmica com municipal.
Vinculant tot això que expliques a l'actualitat, doctor, explica'm què canvia des del punt de vista econòmic un govern PSOE Ciutadans que contentaria tots aquests poders econòmics del país o un acord per governar de PSOE i Podem. Tu com t'ho mires, això?
Hem arribat a un punt, any 2019, que governi qui governi, a Espanya, a França, a Estats Units o a Canadà, és exactament igual. És a dir, a veure, quan hi ha una empresa que es diu BlackRock, que està manegant 7 bilions de dòlars d'actius financers, deute públic, etc, no hi ha cap govern que pugui fer absolutament res. És a dir, jo estic absolutament segur, però absolutament segur, que si el responsable per Europa de BlackRock truca al senyor Pedro Sánchez i el senyor Pedro Sánchez està a la dutxa, el senyor Pedro Sánchez es posa al telèfon.
Carai.
És a dir, el que mana és el poder econòmic. Cuidado, sempre ha sigut així, però ara cada vegada més. Pensem, per exemple, que hi ha empreses que estan presents a 130, 140, 150 països. I no estic pensant en bancs. És a dir, són empreses industrials, corporacions, industrials d'alimentació, etcètera, etcètera.
Per tant, i per acabar, la independència de Catalunya, si mai arriba, també serà per la via econòmica?
Evidentment. És a dir, a veure, és que jo pensava, inclús hi han declaracions meves por ahí, jo pensava que abans d'acabar el 2018 Espanya independent no sé, però que Catalunya independent no sé, però que tindria una autonomia fiscal i financera brutal.
No pinta que l'encertessis gaire aquí.
No, jo estava absolutament convençut, però per una raó. És a dir, a veure, Europa té un compromís intern signat a l'any 2011 d'arribar a l'any 2020 amb un dèficit del 0% tots els països signants d'aquell acord, i Espanya el va signar. 0% al 2020 ja és impossible, però el que sí que és cert és que hi ha regions, hi ha zones, hi ha àrees que poden arribar a aquest 0% de dèficit i hi ha àrees que no. Per exemple, Lombardia pot, Calàbria no pot, Flandes pot, Valònia no pot, Île-de-France pot, la Provença no pot, Catalunya pot, Extremadura no pot. És a dir, les dues Europes són aquestes. És a dir, les zones que sí, les zones que tenen tirón, les zones que tenen possibilitats i les zones que no poden. I llavors jo estava convençut, i a més jo torno a dir, ho vaig dir a diversos mitjans, jo estava convençut que això es posaria en marxa abans d'acabar el 2018. No només per Catalunya, sinó per una sèrie de regions. No es va posar en marxa. Per què? Perquè evidentment estava ja trucant a la porta aquesta tercera fase de la crisi, que serà molt dura.
I ara llavors, li poses data a aquesta possibilitat la independència o no? O tal i com està el pati, més val estalviar-se o posar-se a data?
Jo penso que ara ja... independència, torno a dir, independència i mega autonomia financera fiscal, vull dir, des d'una perspectiva econòmica, Catalunya no necessita la independència. Catalunya necessita, evidentment, l'Estatut de Guernica, més coses, més transferències de port, aeroport, vull dir, tot a nivell econòmic. Jo ara, sincerament, aquesta situació de crisi, acabar-se, no s'acabarà fins a l'any 2000, jo penso, fins a l'any 2021-22, jo no crec que Europa posi en marxa cap iniciativa amb aquest nivell de les dues Europes fins que acabi aquesta situació dura, realment dura i perceptible de problemes econòmics. I torno a dir, és a dir, no vindrà de Madrid, això, Això vindrà de Brussel·les i de Frankfurt.
Doctor Santiago Niño Becerra, nou llibre, El crash, tercera fase. Moltes, moltes gràcies per atendre avui el suplement. Una abraçada ben forta i fins aviat.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
El suplement. Dissabtes i diumenges de 6 a 1. Amb Roger Escapa.